Doncs sapa que són les 12:20 minuts, sóc el Ricard Álvarez, ja saps que comencem des de COPE Lleida, avui divendres, que és Dia Mundial de la Tuberculosi. Ja saps que els dies mundial existeixen perquè almenys un cop a l'any ens en recordem de certes causes, de certs problemes, de certes malalties, perquè hi posem el focus i en la mesura del possible doncs intentem que la cosa millori, que és el perquè això estem aquí. Eh? Per tant, avui és el Dia Mundial de la Tuberculosi. Comencem tot seguit.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Portes del cap de setmana, un 24 de març, on tenim 19 graus, pràcticament, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, i on les mínimes han estat altes, altíssimes. I quan dic altíssimes, no ho dic des del punt de vista del nostre confort, sinó des del punt de vista de les reserves d'aigua en forma de neu que hi ha a les muntanyes. Ahir Armando Álvarez em passava una fotografia de gran valira feta des de l'aire, en la que, francament, si em diuen que és una fotografia feta a la primera nevada de l'any, allò quan diem una primera enfarinada a les muntanyes, m'ho crec. Fa por. O sigui, ja, sí que hi ha neu, evidentment, és una foto eminentment blanca, però és que jo crec que es veu molta més terra que neu, però molta, i tot el que hi ha a les valls no queda ni un gram de neu. Per això deia que les temperatures mínimes no ajuden, perquè si hi ha alguna precipitació no es quedi en forma de neu. Per exemple, ens hem quedat a mínimes, poca broma, a Lleida, de 9 graus positius. Déu-n'hi-do, eh? 9 graus positius de mínima. Però és que a 7 a Balaguer, 5 a Mollerussa, 4 a les Borges Blanques, 8 a Tàrrega, 6 a Cervera, 5 a Solsona i a Tremp, 3 a la Seu d'Urgell i a Sort, 1 positiu al Pont de Suert, 8 a Viella, 3 graus positius a Baqueira, a la cota 2.400. A les cotes 2.500 de Boí i 2.400 de Port d'Ainé, a un grau positiu. I per buscar algo negatiu, ens n'hem d'anar a la Pica d'Estats a 3.143 metres, per trobar una temperatura de 3 sota 0. Ja ho sé que ara ens explicarà l'Armando que de cara a la setmana vinent sembla que les temperatures faran una correcció i tornaran a la normalitat d'aquestes dates, però vaja, de nevades, no sé jo si se'n veuen o no, vaja, no ho sé, li preguntem. Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, què tal?
De cara a la setmana vinent sí que es veu que la cosa baixa, però de pluges o de neu no sé si se'n veuen.
No, fins i tot he ficat el llarga vista, que és poc fiable, i no es veu precipitació fins al 10 d'abril, que és el mes que arriben les previsions, tot i que, clar, quan te vas molt lluny, la fiabilitat és més baixa. Un comentari sobre... M'he fet avui un guionet perquè n'hi ha moltes coses. Venga. Els 25 graus que ja van arribar el dia 13 i ahir, el dia 13 van arribar a 28, ahir van arribar a 26, pues, la data mitjana d'arribar per el primer cop, el primer dia de 25 graus és el 21 d'abril.
Caram.
En Lleida, la data mitjana dels darrers 30 anys. Però ens hem avançat el 13 de març i ahir...
Si ens hem avançat a més d'un mes, eh?
Alguna persona me diu, i és prou estudiada com un titulació, i que se creuen que tens que ja arriba la primavera i arriba de seguida la calor, i diu, és que no se'n recordeu ni de l'any passat.
No.
L'any passat només van tenir un dia de 20 graus al mes de març. Avui serà el número 16, i encara quedaran, que probablement arriben a 20 i tants dies de 20 graus, quan el rècord està en 23.
És que insisteixo, Armando, que estem a dia 20...
dels darrers 83 anys que tingui 20 graus.
Però que estem a 24 de març, no de maig.
Sí, és que
de
igual març, ja, t'acabes pensant... Gent, pues, com no té la memòria ni jo la tinc, he d'anar a buscar dades, però bueno, m'apropo. En quant a la pluja, al mes de març a Lleida només s'ha registrat 0,4 litres.
Bueno,
només trobem 6 mesos de març en 110 anys que arriben menys d'un litre per metre quadrat, i no hi ha perspectives de precipitació.
Bueno.
Avui, per passar a un altre tema abans de les previsions, avui la inclinació dels rajos solars, tot i que el cel està ennuvolat a les hores centrals, però ja no pujarà tant la temperatura i no arribarem als 26 d'ahir, probablement arribarem a 23 o 24, la majoria de comarques de Lleida entre 18 a Viella i 20 i 24, pues equivale al 19 de setembre. Però això és una qüestió per inclinació del rayo solar.
Sí.
Com és astronòmica, si no tindrem la mateixa temperatura del 19 de setembre, però és així. Ara que canviarem l'hora, el dia 26 canviem l'hora,
sí.
I per retornar, és a dir, a la sortida del sol d'avui, que ha sigut a les 6 hores i 54 minuts, caldrà esperar l'1 de maig.
Ah, l'1 de maig, val.
És a dir, encara tindrem tot el mes d'abril que el sol sortirà més tard que avui.
Uh-huh. Sí, però es pondrà més tard.
Claro, després guanyarem una hora i un minut. Guanyarem el diumenge mateix, el sol se posarà a les 8 i quart de la tarda.
Clar, això vol dir que el punt on és la temperatura màxima a Lleida es desplaça encara més cap a la tarda.
Sí, segons el nostre horari artificial.
Sí.
Nosaltres, en meteorologia, mai toquem els rellotges.
Ja.
Tots van, el meu ordinador i tots els aparells van en horari solar.
Val.
Que ara anem una hora avançat i a partir de diumenge anirem dues hores avançat.
Uh-huh.
I passant a les previsions...
A veure, va, explica'm el cap de setmana.
De cara al cap de setmana, el tendent que tant avui, amb aquesta nuvolositat que no deixa precipitació, o pot deixar alguna coseta al Pirineu, però puntual, uh-huh, esporàdica i poc important, i demà, avui i demà seran dos dies semblants, agradables, amb més sol demà que no pas avui, i temperatures suaus, però damunt de 20 graus, però no tant, no tan amunt. Mm. Ahir, per exemple, és que la Vall d'Aran ahir va arribar a 25 graus, el Bossòs, o 22 Arties, que són altíssimes. No, aquí davallaran una mica, però una mica. Diumenge n'hi ha un canvi, i el canvi és una mica dolent, perquè ens vendrà a partir de migdia una ventada. I això ja no ens agradarà, no podem gaudir gaire, al millor de la tarda tan llarga, que ja tindrem, sobretot a totes les comarques, ratxes entre 40 i 50 i algunes podran arribar, sobretot cap a la Segarra, sud-est de les Garrigues, a més de 70-80 km per hora. Serà un dia, pues, clar, a la ventada serà molt desagradable, tot i que lluirà el sol, i al Pirineu sí que refrescarà força, la cota de neu teòrica baixarà de més de 2.000 a 1.200, tot plegat molt poca cosa i solo la cara nord del Pirineu. Mm. Això seria diumenge. Després d'aquesta ventada, dilluns i dimarts quedarien infrenats en quant a temperatura, 21-22 graus i més baixes al Pirineu, potser de nit glaçarà a les cotes altes i podran fabricar alguna cosa de neu, però després ens ve una monstruositat, un ascens de temperatura tan brutal el dimecres i dijous precisament, n'hi ha previsions de temperatures que ens podien atansar als 30 graus el dijous de la setmana que ve, per tornar a davallar a final del cap de setmana proper. És a dir, és un carrusel de canvis amunt i avall, amb ventades, sobretot la del diumenge, que és l'única ventada que serà desagradable el proper diumenge.
Sí,
és a dir,
sí,
n'hi ha molta variabilitat, que ja és l'època, perquè van passant sistemes frontals que sí que deixaran precipitació a França, freguen el Pirineu, deixen alguna cosa, però no ens arreglen cap, perquè
molt
no acaba plovent.
Doncs Armando, que tinguis...
En un temps de gran variabilitat.
Sí, que tinguis bon cap de setmana. Ja
igualment a tothom.
M'espero la setmana vinent a preguntar-te per Setmana Santa.
Sí, perquè està la cosa complicada, però de moment no es veu en pluja ni en Setmana Santa. Però això és el dia d'avui.
Que sí, per això...
Hem de tenir en compte que l'aire és molt fluido, molt hàbil, molt volàtil.
La setmana que ve, per
preveure turisme o reservar habitacions o el que vulguis, estem molt a prop, per preveure els moviments de l'aire és molt difícil.
T'ho pregunto la setmana que ve.
Tanta variabilitat.
Una abraçada, Armando.
Igualment. Adéu, bon cap de setmana.
Vinga, que anem ràpidament a fer una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que hi ha un acord de col·laboració entre els serveis meteorològics català i andorrà, que compartiran dades i ajudaran a que les previsions siguin una mica més acurades. Estava mirant també una fotografia de Canelles, en el qual les barquetes, els vaixells que hi ha allí, han marxat. O sigui, han marxat perquè per molt que plogui, és que hauria d'estar setmanes i setmanes plovent contínuament, per molt que plogui, no arribarà l'aigua. O sigui, la foto és desoladora. No hi ha aigua. No és que n'hi hagi poca, no n'hi ha gens. Gens. I la corba per la paret lateral, on teòricament s'ha vist fins on ha arribat l'aigua en els darrers anys, és altíssima. O sigui, que no és que estigui al final de tot de l'embassament, és que no n'hi ha. No n'hi ha. No n'hi ha. Ahir es deia ja que s'ha tornat a posar sobre la taula el trasbassament d'aigua del Segre cap a la zona de Barcelona. Us sona això? D'això ja en vam parlar fa uns quants anys, quan vam tenir, la... Bueno, l'altre període de falta de pluja. Llavors se'n va parlar, afortunadament va tornar a ploure i ja ens vam oblidar. Ara, des de llavors no s'ha fet res per millorar això. Res absolutament. Ni millorar el sistema de reg dels conreus, ni vigilar què es planta i què no es planta, ni mirar, jo què sé, l'estat de tuberies de les ciutats, ni mirar com acumular més aigua. No s'ha fet res fins que ha arribat una altra vegada el període de sequera, perquè és cíclic, arriba. No hem fet els deures i, escolta, l'únic que he escoltat és que potser hauríem de pujar el preu de l'aigua perquè la gent es consciencia. A veure, sisplau, si és que la conca de l'Ebre, de la qual pertanyem, el 91% del consum de l'aigua és per temes agrícoles i ramaders. Què més hem de mirar ja, les persones a casa? Què més hem de mirar? Si goteja una aixeta, home, la canviarem per molèstia, però no és aquest el problema del consum de l'aigua, ni de lluny. No és aquest. Almenys, segons les dades que ens facilita l'ACA, del consum de l'aigua. O sigui, és a dir, l'aigua que cau, on s'acaba consumint? I és aquí on hi ha el problema. I és aquí on, repeteixo, no s'han fet els deures de cap de les maneres. Escolta, que acabem amb la notícia econòmica, que no són bones notícies, que el Banc d'Espanya avisa que els aliments s'encareran encara més. Sí, jo el Banc d'Espanya no el vull perquè m'avisi. Escolta, que aniràs a comprar demà i encara pagaràs més. El que vull és que faci alguna cosa perquè això no passi. A mi de què em serveix el Banc d'Espanya dient-me que em pujaran les coses? Si això ja ho noto jo, ja ho veuré. De què em serveix? Que faci alguna cosa perquè això no passi. Llavors diré, escolta, sí, té raó de ser el Banc d'Espanya, però no. Per tant, es preveu que aquests aliments pugin un 12% aquest any, a pesar del teatre de la baixada de l'IVA als aliments.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Busques satisfacció? Doncs a veure si els estons ens en donen una miqueteta. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, ¿cómo está el patio, eh? ¿Cómo está la cosa, eh? O nos reímos.
Todo alterado.
O nos reímos, o lloramos, o yo qué sé, que no sé, es que no sé qué hacer, ¿eh? La verdad que hay días que lo veo muy negro. Hay días que no, ¿eh? Pero hay días que oye, los que teóricamente son los que tenían que gestionar, decidir, hacer que las cosas vayan bien. Porque claro, cuando hay bonanza, todo va bien. Pero claro, cuando van mal dadas, entonces cuando se nota si la gente que decide, que gestiona, está haciendo bien la faena, y entonces ves un vacío increíble, ¿eh? Pero bueno.
Sí, es una pena.
Va días, yo lo siento, hoy igual no tengo el día, pero bueno.
Pues bueno, es que estamos en primavera y todos de color, ¿eh?
Eso sí, la sangre altera.
Bueno, antes alteraba más que ahora.
No se alteraba.
A mí me gusta mi prima Vera.
Ah. Oye, por cierto, que en unos minutos estará Laura González, que nos dirá las pelis que se estrenan en la cartelera. Pero veo aquí el título del guión y va a hablar de los Beatles.
Porque hace
60 años del primer álbum o algo así.
Bueno, pues ya lo has avisado con tiempo para que la gente vaya sacando las tostadas, que la mantequilla quedará servida.
Bueno, va, Andrés Rodríguez, va, música en directo, va, alégrame el día.
Venga, ahí tenemos la 16ª edición del MUD, también conocido por sí. Músicas Disperses, que es el festival pionero de Neofol en España, y que, bueno, que hay un mogollón de artistas en varias salas, solo es cuestión de mirar la programación y que, bueno, que elijan. indicando que hay. Vamos por salas. Tenemos, el, como siempre, el Antares. Tenemos esta noche a la Marta Santi, que está considerada como la cantautora de la República Catalana. La cantautora de la Terra, filla de la Natura. Y bueno, pues viene que será teloneada por el grupo Jedi Attack, que es la Eli Sánchez, que se llaman The Punky Unicorns. Taquilla inversa, ya lo sabéis, en esta sala, ah, sí, a partir de las 10:30.
Oye, esto ha calado, ¿eh? De la taquilla inversa, digo, en esta
sala,
¿eh?
Sí, hay muchos que se van copiando, ¿eh? Esto del taquilla
bueno,
inversa.
Bueno, pues oye, a ver si la gente le va cogiendo el gustillo y bueno, y colaboran. Porque al final es colaborar con el artista, ¿eh? Que no se va a hacer rico, ¿eh? Con eso.
Claro, en vez de pasar la gorra, pues eso, el de la gorra que corra.
Muy bien.
El sábado tenemos a Macumba Voodoo Experience, que, bueno, son músicos leridanos que hacen, pues, una mezcla de rhythm and blues, rock and roll, jazz, ahí lo meten todo en la coctelera y hacen unas improvisaciones que flipas, porque está el Pau Gairí a los saxofones, el Ignasi Novo a la batería, Arnau Martínez al bajo. Y el domingo tenemos a Álvar Mengou, una cantante, acompañada por el pianista Ramón Masía, haciendo dúo, y que propone un viaje musical por las Américas, o sea, a nivel de los boleros cubanos, la samba brasileña, el folk argentino y las rancheras mexicanas y todo eso. Bueno, una buena cosa. Tenemos una histórica esta noche en las Nis de Taberna, que cierran del Arca de Almacelles, que es la Marina Rosell, que viene, pues sí, presentando pues el disco número 25, que se titula Tresens Crits, que incluye canciones propias como siempre y clásicos, que también le gusta a ella, de la chanson francesa,
sí.
De la chanson francesa. Lo cual no está nada mal, o sea, es una buena alternativa. Luego tenemos en Aboite, esta noche tenemos al predicador JJ Bolton, que es el músico Josep Coll, y Potato. Potato son unos históricos de 1984, solo está al frente el Paco Pecao, y bueno, hacen reggae, y bueno, seguro que esto se pondrá guapo, porque además es una gira que están haciendo, que están promoviendo la musicoterapia para niños enfermos de cáncer. Y para llevarle la música a sus casas.
Muy bien. Nos mandó un mensaje que lo escuchamos el martes, creo, bueno, JJ Bolton, vaya. Un mensaje para invitar a la gente, o sea que ya lo sabéis, ¿eh? A la Boite. Que por cierto, ¿todavía está dentro de los actos del aniversario o no?
Sí, sigue celebrando, lo prorrogan, sí. Vale 15 euros, pero que sepa la gente de que esos 15 euros, pues, es por una causa solidaria, sí. y bonita.
Bueno, es investigación, porque es que al final el tema del cáncer y tal es investigación y entenderlo y saber cómo atacarlo. A ver si lo descubren de una vez, ¿eh? Porque esto lo oigo desde pequeño, de la investigación, ¿eh? No...
Yo creo que ya lo tienen controlado, lo que pasa que no les interesa, que aquí todo es un negocio, ¿eh? Que aquí importa muy poco la vida humana últimamente.
Oye, mi abuelo esto lo decía hace muchos años. Yo siempre le decía, no, padre, que no. Pero él lo decía serio, ¿eh?
Yo te lo digo, que a mí tengo la mosca detrás de la oreja y creo que sí. Que hay muchas
Somos
cosas
muchos.
Que podrían, sí, y se podrían solucionar muchas cosas si no se solucionan porque no interesa.
Hostia, yo... Prefiero no creerlo, ¿eh?
Llega un momento en que tienes que pensar mal, porque tal como está el asunto, de verdad, ¿eh?
Prefiero no creerlo por si acaso, ¿eh? Pero vamos, sí, huele mal. En fin, venga, va, dime una más.
No, para los más despistados, que no vayan mañana a la Boite a ver a la banda tributo de los Rage Against the Machine, porque lo han aplazado al 19 de mayo. Lo digo porque siempre hay algún... Hombre, y esta noche en la Taberneta de la Ramoneta viene Virginia Maestro, que ¿quién es esta? La que ganó Operación Triunfo en 2008.
Ah, sí, es verdad.
Pero ¿sabes cómo se llamaba ella?
Tenía un nombre artístico que se lo puso Risto, ahora no me acuerdo.
Sí, se llamaba La Buat, que por eso siempre digo La Boite, para no distinguir con la cantante hortera que de Operación Triunfo.
Eso era, decía, La Buat.
Exacto, La Buat, y por eso yo digo La Boite.
Vale. Bueno, Andrés, venga, vamos con el Melo Malo, que esto sí que lo espera la gente, ¿eh? Lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, pero oírlo de viva voz, que es la gracia, es aquí. Los viernes, camino de la 1:15. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo de esta semana?
La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas de nuestro planeta. El término prima proviene de primer y vera de verdor, aunque también se entiende como el primer verano. La primavera favorece la secreción de feromonas, oxitocina, dopamina y noradrenalina, como dictan los eruditos, hormonas relacionadas con la atracción sexual y que influyen positivamente en el estado de ánimo. De ahí se explica el dicho de la primavera la sangre altera, ya que en esta época aumenta la luminosidad y la temperatura, se producen cambios en la presión atmosférica, floración y polinización, los cuales se traducen en desajustes en las hormonas, aunque por lo visto últimamente los desajustes son más bien climáticos, porque como muy bien dice mi longeva madre, el tiempo está fulastre. En principio es una fecha en la que se aleja lentamente el frío invierno y el sol comienza a calentar de verdad. Las flores estallan en colores y los pájaros comienzan sus frenéticos cortejos mientras hacen sus nidos. La gente comienza a estar más alegre, dentro de lo que cabe, y de las posibilidades, mientras empieza a guardar las siempre molestas prendas de abrigo. Vaya un ejemplar de primavera, incluye en su cancionero Rosendo. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo que sea hermano, cantaban Lole y Manuel. La primavera también puede asociarse a las ideas del renacimiento, el rejuvenecimiento, la renovación, la resurrección y el nuevo crecimiento. En la literatura, la primavera representa la juventud, época o fase de la existencia de una persona en la que se dice que está en la flor de la vida, ya que en la primavera florecen las plantas, hay muchos pájaros, brilla más el sol, los días son más largos y todo suena a sinfonía de colores. Los sueños se desperezan porque todo el mundo tiene su propia primavera, donde lo importante es seguir cantándole a la vida, tomando los días buenos como dosis de felicidad y los malos como mera experiencia. El buen tiempo siempre invita al buen humor, pese a que ahora se entone la sinfonía del estornudo a causa de esa rara alergia que produce el polen. Un buen momento para desempolvar el disco Todos de color de Triana para cantarle a la primavera qué bonita eres, pese a que el destino dibuje garabatos que llevan a la incertidumbre de siempre. Cada vez la felicidad se pone más cara, y por más que sonríe el sol, hay que tener mucho cuidado con sus efectos nocivos, que los tiene. Es hora entonces de entonar qué bonita es la primavera cuando llega, porque soy un sol, salgo y me pongo. ¡Oh, yeah!
Cuidadito con el sol, ¿eh? Cuidadito con el sol también, ¿eh?
¿Has visto, no? La ironía, sí, eso sí. De salir y ponerse.
No, sí, los melo malos son para escucharlos una y otra vez y para buscarle todos los juegos de palabras, que siempre hay alguno, ¿eh? En fin, nada, pues, ¿qué le vamos a hacer? Viene altas temperaturas, no llueve, bueno.
Eso es lo malo. Lo malo, porque dices no hay agua, dices bueno, los que somos cerveceros, dices que si no hay agua no pueden hacer birra.
También
tampoco,
tenés razón, que... tenés razón, hombre, y además en Lleida, ya sabes que hay los pozos de la San Miguel, sí, que le dan ese toque, ¿eh? Ese toque de Lleida.
Esa rubia irresistible con nombre de santo.
Andrés Rodríguez, oye, como siempre un placer, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Va, que nosaltres fem una pausa i de seguida descobrim la cartellera d'aquest divendres 24 de març amb la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
La Semana Santa es un sentimiento que se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya.
¡Viva la Reina de Triana!
El sentimiento de una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Doncs apa, que ja parlem de cinema, ja saps, ho fem el divendres de cine, els divendres, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bueno, anem fent. No diré de cine, però...
Home, doncs a tu et pega dir de cine, eh? A tu et pegaria, et quedaria bé això, eh? De cine.
Sí, però de moment no, de cine.
Saps d'on crec que ve aquesta dita? Com et va, de cine? És perquè abans, fa molts anys, les pel·lícules acabaven bé sempre. La meva padrina, saps què deia? Es besen i fin. Perquè acabaven així les pel·lícules. Un petó i el ten, i ja està. No sé a partir de quina edat, doncs de quins anys, se va començar a ficar de moda que les pel·lis o acabessin malament o no acabessin, que aquesta és una altra.
Ah, i els finals oberts. Hi ha gent que no li agraden els finals oberts, li agrada que sentenciïn. I els finals oberts, avui en dia és com un cliffhanger. Mira, fixa't les sèries que totes tenen allí com un ganxo. Acaba la temporada però te deixen amb alguna intriga. Algunes sèries se cancel·len i mai no s'acaben resolent.
Ho odio, això, però bueno. Bueno, va, que avui anem... a veure, anem amb molta feina, per tant, ràpidament. Has anat al cine? No.
No.
Has començat alguna sèrie nova? No.
Tampoc. Doncs... De fet, tinc el Mandalorian, encara només he vist el primer capítol i està allí pendent.
Doncs va, mira, perquè no ho sabia, ara va que el guió, perquè si no li hagués dit a l'Andrés Rodríguez que és el que anàvem a escoltar avui. 1, 2, 3, 4! Se sona molt a Beatles, Laura González.
Doncs sí, són els Beatles, perquè just fa dos o tres dies, el 22 de març de l'any 63, treien el primer disco i escoltava el món per primera vegada aquesta banda, o sigui, en estudi.
Quants anys, dius?
Havien fet concerts. Pues 60 anys.
60 anys, ahí
anava.
Res.
Ah, sí, sí. Bueno. No res.
va ràpid això. Bueno, però hi ha alguna pel·lícula que tingui a veure amb els Beatles? Unes quantes.
Hi ha moltíssimes, o sigui, els Beatles no només formen part de la història de la música, també han estat protagonistes d'algunes pel·lícules de culte. Algunes s'inspiren en les cançons i en els membres de la banda, però també existeixen pel·lícules protagonitzades en el seu moment pels mateixos artistes, pels John, Paul, George i Ringo.
Sí.
Si vols, mira, fem una petita repassada.
Venga.
Jo vaig com una mica en ordre invers, ¿vale? Com, bueno, en ordre que ella vulga.
Vale. No, això anava a dir. Dic, bueno, vale, anem de les més modernes a cap als anys 60.
Mira, pues la més moderna va ser Yesterday, que va ser una pel·lícula del Danny Boyle, és una pel·lícula britànica, que, bueno, el títol és també una de les cançons més famoses dels Beatles, que, bueno, la pel·lícula és una comèdia romàntica que imagina com seria el món si el grup dels Beatles no hagués existit mai. Mm. El protagonista és un músic jove que vol tenir èxit, no? I un dia pues, hi ha una tempesta, li toca un raig mentre va en bicicleta i quan se desperta resulta que només ell recorda els Beatles i ningú més. I llavors ell no dubtarà en apropiar-se de les cançons i lletres dels Five Four de Liverpool per guanyar èxit, no?
Sí.
Després tenim una mena de musical que es diu Across the Universe, que a mi em va encantar, la veritat, està dirigit per Julie Taymor i està protagonitzada per la Evan Rachel Wood i el Jim Sturges. És una pel·lícula que recorre la història dels anys 60 amb això, amb coreografies i música dels Beatles, versionades per diferents autors. Jo alguna vegada us he ficat l'I Am The Walrus versionada pel Bono, perquè és una de les que més m'agraden. Sí. De fet, a mi U2 no m'agraden, U2 no m'agraden, Bono tampoc m'agrada, però aquella cançó, una versió dels Beatles tan xula,
a veure,
aquella sí m'agrada, l'he ficat alguna vegada.
No hi ha cap cançó d'U2 que t'agradi? Segur que sí, ja en trobaré.
Doncs bé, aquesta pel·lícula doncs, repassa els anys de les turbulentes protestes contra la guerra, l'exploració mental i el sorgiment del rock and roll. Després tenim Nowhere Boy, que és una pel·lícula de l'any 2009 que es basa en la biografia publicada per la germana de John Lennon, la Julia Byrd. La pel·lícula recrea l'adolescència del cantant i els seus primers passos a la música com a líder de la banda The Quarrymen, que va fundar amb només 16 anys i que, bueno, que al final va portar a convertir-se en un Beatle. De fet, John Lennon se feia dir el Nowhere Man i aquest Nowhere Boy és per la seva joventut. Mm-hmm. Després tenim Backbeat. Potser no sabeu que abans de Ringo els Beatles van comptar amb un altre membre que acabaria deixant la banda abans de que és famosa. És Stu Sutcliffe, o Sutcliffe, que va ser baixista dels Beatles fins a l'any 62 i de qui diuen que va ser responsable del nom de del grup, no? La pel·lícula explica els inicis de la banda i de les seves primeres actuacions a Hamburg, Alemanya, des de la visió de Sutcliffe. Després, ara me'n vaig ja a les pel·lis dels Beatles, començaré per la primera i aniré evolucionant. Vale? Pues això, aquesta està protagonitzada per John Paul, George i Ringo i bueno, és la de A Hard Day's Night de l'any 64. O sigui, sí. Un any després de treure el primer disco ja eren com a superfamosos. Sí, i amb sí, aquesta sí. Pel·lícula del Richard Lester, doncs, que va ser la primera que van protagonitzar, és una mena de semidocumental amb tocs de ficció surrealista que retrata doncs, la bogeria de les fans de la banda de Liverpool. En ella, els membres del grup doncs, trenquen amb totes les seves obligacions i se salten un programa previst i tracten d'assaborir la llibertat. Però per poder assaborir la llibertat doncs, hauran d'esquivar els periodistes, el mànager i els fans que els persegueixen. A les fans, de fet.
Sí.
Després també van fer una pel·lícula que es deia Help, a l'any 65, que també la va fer el mateix director. I bueno, i va sobre, bueno, li dona el títol una de les cançons i l'argument és una cosa de l'Iran, és inspirada en el moviment psicodèlic i les influències hindús que estaven de moda a l'època i els que es van abocar els Beatles també. I l'última pel·lícula, ja vaig acabant perquè també tenim estrenes de cartellera, és la pel·lícula Yellow Submarine de l'any 68, que és una joia de l'animació, va ser dirigida pel canadenc George Duning i ens mostra els quatre de Liverpool convertits en personatges animats caracteritzats amb la roba que porten a la portada del Sgt. Peppers. En aquesta fantasia animada els Beatles són requerits pel país de Pepperland per ajudar a vèncer els Blue Minis, que odien la música, i bueno, per arribar a Pepperland doncs, pues hauran de passar per uns paisatges coloridos, hauran de creuar mars profunds, i tot això ho faran amb un submarí groc. Vale? No. Llavors, en aquest trajecte, en aquesta pel·lícula, en aquest viatge mental a través de l'animació, pues podeu escoltar també moltes cançons dels Beatles. Jo he triat totes les cançons dels Beatles del primer disco per al programa d'avui.
Vols creure que no n'he vist cap d'aquestes pel·lícules? O sigui, totes sé que existeixen, però veure-les no n'he vist cap. No sé si tenien qualitat cinematogràfica els Beatles o no.
Lo que te diré que és espectacular és el documental que està a Disney Plus,
Val.
Que són tres
aquest sí.
Capítols
aquest
bastant llargs.
El tinc marcat. No, són pel·lícules, són d'hora i mitja.
Sí, sí, sí.
Els tinc marcats a la llista.
Jo vaig entrar directament, allà estava tocant amb ells, allà, assajant.
Sí, clar, allà sí. Estaves. Escolta, va, què tenim? Unes 7 estrenes avui.
Doncs mira, sí, comencem amb John Wick, és la part 4, el capítol 4 d'aquesta pel·lícula, que de fet la primera no va sortir ni al cine, o sigui, donaven tan poc per aquesta pel·lícula que no la van ni treure al cine, i s'ha anat convertint en una pel·lícula de culte pels friquis, és aquella pel·lícula protagonitzada per Keanu Reeves fent de John Wick. I, bueno, parla del llegendari assassí retirat que torna de nou a l'acció, impulsat per una incontrolable recerca de venjança. Es veu que li maten el gos. El gos que li havia regalat això la primera, no us faig cap spoiler perquè ja fa uns anys de la primera, ja la podíeu haver vist. Li maten uns mafiosos, li maten el gos que li havia regalat la seva dona, que havia mort de càncer. Bueno, tot un drama, no? Llavors, bueno, ell li entra com un asset de venjança i ha de lluitar contra altres assassins, ha de ser delegats de sang que el persegueixen i ell ha de portar les seves habilitats al límit per sortir en vida novament.
Uh-huh.
Tindrem també la pel·lícula 65.
Així, tal
que és
qual.
Un thriller... Sí, és un thriller de ciència-ficció distòpica amb dinosaures. Després d'un catastròfic accident en un planeta desconegut, el pilot Mills descobreix ràpidament que realment està encallat a la Terra, però a la Terra de fa 65 milions d'anys.
Vaya.
Ara, amb només una oportunitat de rescat, doncs Mills i l'altra única supervivent, la Koa, hauran d'obrir-se camí a través del desconegut territori plegat de perilloses criatures prehistòriques en una èpica lluita per sobreviure. La veritat és que...
Bye. Jo sento, a l'Andrés ja ho sé que no li agrada. Tot i que crec que en la seva intimitat alguna cançó dels Beatles sí que escolta, o sí que li agrada, eh? Però a mi sí que m'agraden, què vols que et digui? Vinga, Retorno a Seúl, que és una pel·li que ens arriba des de Cambodja.
Sí, és un drama amb molt bona fotografia que ens parla de contrastos culturals. Per capritx, la Freddy, que té 25 anys, torna per primera vegada a Corea del Sud, on va néixer. És una nena que ha estat adoptada per uns francesos que, a més, sospito que tenen molta pasta. Llavors ella, pues, pel seu aniversari, diu, pues, jo me'n vaig a Seúl a retrobar-me amb no sé què. Saps? Vull dir, va una mica a veure què. Llavors la jove doncs, va a la recerca aquesta dels seus orígens en aquest país que li és totalment aliè, vale? I que, bueno, pues, espera trobar nous i inesperats rums per la seva vida.
Vinga,
una mica esbojarrada.
Cap a França, un passeo con Madeleine.
Sí, és una road movie en un taxi a través de París que tracta sobre el fet de fer-se vell, de fer-se gran. La Madeleine abandona la seva llar per ingressar en una residència d'ancians a l'altre costat de París. Llavors, per anar fins a la residència, doncs, pues, truca un taxista que la ve a buscar i ella li demana que passi per alguns llocs de la capital que han marcat la seva vida. Llavors, pues, bueno, és una mica la història d'aquesta dona, pues això, a través de la seva vida i el que li va explicant al taxista, que és el Danny Boone, que l'hem vist sempre a comèdia.
Vale,
aquesta no és comèdia, és comèdia-drama.
Vale.
Però és tendrota, és bonica. Sí.
Sapa que ens acostarem a la una amb el Twist and Shout dels Beatles i les darreres tres estrenes que podràs trobar avui a la cartellera de cinema. Seguim a França. Un paso adelante.
Un paso adelante. És una comèdia dramàtica amb el rerefons de la dansa. La Elise, de 26 anys, és una gran ballarina de música clàssica, però pateix una lesió en una funció i l'informen de que haurà de deixar de ballar.
Vaya.
A partir d'aquest moment, la seva vida doncs, fa un tomb i la Elise haurà d'aprendre a reconstruir-se. ¿Vale?
Uh-huh.
I potser tirar cap a la dansa contemporània. ¿Vale?
Ja.
Sí. No, pinta bé.
Bueno.
Després tindrem El Hotel de los Líos, García y García 2. És l'espin-off de la pel·lícula García y García de l'any 2021, que és tan dolenta que jo no sé com li han fet una segona part. I mira que perquè jo digui que una pel·lícula...
No, però perdona, un spin-off és l'abans, no?
No, un spin-off és que agafes uns personatges i els fiques en un altre context.
Vale.
Un spin-off, per exemple, de Star Trek seria si fessin una pel·lícula sobre el Capitán Kirk.
Vale.
Llavors, pues bueno, aquesta pel·lícula, L'Hotel de los Líos, García y García 2, parla dels dos Javier García, de García y García 1, que estan van a una entrevista de feina i els dos se diuen iguals i al final els intercanvien, ells són molt diferents i els intercanvien els puestos de treball i, bueno, és una mica una comèdia de l'absurd, no? És una comèdia espanyola, a més. En aquesta nova aventura, agafen un hotel... que està pues, totalment per... Està trotinadíssim, llavors
sí.
L'han de reformar i tal. Llavors reben la visita d'uns nens superdotats que s'han d'allotjar en aquest hotel perquè van a una final nacional de talents. Al costat de la seva explosiva profe, que no sé si és la Paz Padilla, ara no ho sé, penso que sí que és la Paz Padilla, doncs els nens s'enfrontaran amb un mafiós, Benito Camarena, i els seus sequassos, que són la seva mare i el seu germà, i tractaran de repassar als García un botí amagat en aquest hotel antic cau de fascinerosos, que sembla que hi ha fantasmes i tal. Bueno, és una comèdia familiar, ja et dic, una mica absurda, una mica dolenta.
Venga.
Els protagonistes són el Pepe Villuela i l'altre, no me'n recordo com se diu l'altre. Oh, era d'un duo d'aquests còmics dels anys 90.
Bueno,
venga,
busqueu,
també
busqueu. I acabem amb Màtria.
Màtria, que és un drama social i humà. La protagonista és Ramona, que és una dona de 40 anys que viu sumida en un context laboral i personal una mica tibant i precari en un poble de la costa gallega. Ella fa malabarismes i amb múltiples treballs per mantenir-se a flote i proporcionar un futur millor a la seva filla, l'Estrella. Però quan l'Estrella està preparada per prendre el seu propi camí perquè s'ha fet gran, doncs la Ramona se n'adona que per primera vegada pot fer alguna cosa per si mateixa. Ja et dic, és un drama social i humà.
Bueno.
Màtria.
Doncs ja ho veieu, que avui hem tingut els Beatles, hem parlat dels Beatles al cine, hem escoltat música dels Beatles i també t'hem presentat, la Laura, aquestes set estrenes d'avui.
M'acaba de venir el nom, dels García y García, són Pepe Villuela i José Mota.
Clar, és veritat.
Sí.
Jo la primera la vaig començar, em vaig a dormir, però bé, em passa sempre, i l'he d'acabar, a veure com acaba. A veure com
no,
acaba.
t'has enviat tu.
Bueno, Laura González, escolta, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Soc el Ricard Álvarez i ens plantem a la una. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la Mari Carmen Salvador. Avui estarem nosaltres el Xavi Palau i amb l'Espai Groc.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy se cumplen justo 2 meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. 2 meses, nada más y nada menos, de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas. Esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va generalmente lento. Ahora mismo hay más de 400.000 demandas que están paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias, en fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería de haberse renovado hace ya 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista pues no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que desatasque la situación antes de que en España asuma la presidencia de la Unión en el mes de julio. Desde luego, no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos al gobierno, se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión Europea. Lo que ocurre es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar cómo la justicia es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal dé el visto bueno a leyes tan polémicas como la del aborto o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin consenso de la comunidad educativa y que cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Sí, Pilar, y a estas horas la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de 3 bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media y están contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y no sé qué reloj llevas, Pilar, a ver si me lo puedes enseñar.
Pues es que no llevo reloj, llevo el del móvil.
Pues te va a hacer falta llevar uno esta noche, este domingo, a las 2 de la mañana serán las 3. Dormiremos una hora menos, pero a partir de ahora los días tendrán más luz. En principio seguiremos con esta práctica en toda la Unión Europea porque en Bruselas no se ponen de acuerdo para acabar con el cambio horario. Así que vete preparando un reloj para este fin de semana. Ya conocemos el tiempo que tendremos esta próxima Semana Santa. Va a ser cálido, con temperaturas por encima de lo normal y sin demasiadas lluvias. Eso no es una buena noticia por aquello de la sequía. Los expertos recuerdan que suele haber sorpresas durante este periodo. De todas formas, se esperan temperaturas suaves y agradables. Y Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida y lograr que las escuelas sean entornos seguros. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá esta tarde en la Catedral de Santiago un acto de oración en el que la Iglesia de Vizcaya pedirá perdón ante Dios a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. En 2022, la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Prevención de Abusos abrió 32 expedientes, de los que 14 casos continúan abiertos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La selección española de fútbol pasa a primer plano.
Comienza una nueva etapa en la selección con Luis de la Fuente al mando y arranca la fase de clasificación para la Eurocopa. Mañana España-Noruega en la Rosaleda y precisamente la selección acaba de llegar a Málaga, Miguel Ángel Díaz.
Con mucha expectación ha llegado la selección española a Málaga. Esta tarde el entrenamiento está fijado a las 7 en la Rosaleda, abierto tan solo para medios de comunicación. A las 6 y cuarto, la rueda de prensa del seleccionador y del nuevo capitán Álvaro Morata. En total hay 25 jugadores porque ayer causó baja Brian Hill, aquejado de una pubalgia. El reparto de dorsales se hará mañana porque Luis de la Fuente tendrá que hacer dos descartes.
España-Noruega mañana a las 9 menos cuarto y el martes Escocia-España. También en la fase de clasificación, anoche Portugal goleó a Liechtenstein con doblete y récord de internacionalidades de Cristiano Ronaldo, 197. Inglaterra ganó 1-2 a Italia y Argentina ganó 2-0 a Panamá en amistoso, con golazo de Messi y ambiente impresionante en el Monumental. Está jugando hasta ahora amistoso Uruguay con gol de Fede Valverde ante Japón. Dos lesionados de sus selecciones, el barcelonista Christensen y el sevillista Pape Gueye, y comienza el Mundial de Motociclismo con Álex Márquez mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP en Portugal.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Els carrers per Setmana Santa. Estimats diocesans, en aquests dies previs a la Setmana Santa trobem un ambient de preparació d'aquesta gran festa a les parròquies i comunitats cristianes. S'organitzen els horaris dels actes litúrgics, recomanant l'assistència dels creients als oficis que inclouen les confessions, es preocupen de les activitats formatives i acompanyen les manifestacions públiques dels passos. Durant aquesta preparació també hi ha tots els membres de les confraries i germandats, sobretot de les seves juntes directives, que volen tenir-ho tot a punt per a que surta tot organitzadament perfecte. Els ciutadans, en general, també esperen amb alegria aquestes celebracions, bé perquè tenen uns dies de vacances per sortir de llocs habituals de residència, bé perquè són espectadors respectuosos del misteri central de la fe dels cristians, la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, i també perquè participen contemplant i assisteixen recordant i s'alegren de tenir un motiu de més de festa als carrers i places. I tot plegat com a manifestació pública de la fe dels cristians. Em sembla que no molestarà ningú que un grup social determinat ocupi un espai públic en uns moments concrets i expressi les seves conviccions amb valentia i profunda devoció, encara que és cert que la fe no s'esgota en un acte exterior. Els cristians som conscients que l'essencial radica en el nostre propi interior i és en el cor on neixen els impulsos per convertir-nos en millors seguidors del crucificat. Quan afirmava i distinguia en els evangelis entre el que surt de l'interior i l'interès per als actes externs fets per ser vistos per la gent. Sabent el que és fonamental de la nostra fe, vull agrair l'entusiasme de tants cristians en la preparació dels passos i en l'assistència multitudinària als actes programats. Faig una crida cordial perquè cada dia augmenti el nombre dels qui es responsabilitzen d'aquestes organitzacions cristianes. Moltes vegades fa l'efecte que hi ha falta de col·laboradors perquè de manera egoista preferim satisfer el temps lliure amb maquinetes i pantalles, oblidant la importància de la paraula i l'escolta, de l'acompanyament i de la col·laboració amb persones que pensen i creuen el mateix i desitgen donar-lo a conèixer a la nostra societat. Crec que encertat si dic que tots els que aneu a les processons feu un públic testimoniatge de la vostra fe. Ningú pot jutjar la intensitat del compromís cristià. Des d'aquí us demano que es comprometeu tots en el que creeu i celebreu. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 10 minuts per sobre de la 1. Avui és divendres, 24 de març del 2023, per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és parlar amb Mari Carmen Salvador, i d'aquí uns minuts també estarà amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions de Lleida. Amb ell parlarem d'actualitat. Tot això aquí al migdia de COPE Lleida.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I que el temps va passant és una cosa que tenim més que assumida, o almenys ho hauríem de tenir més que assumida, i la Setmana Santa, que la veiem llunyíssim, doncs la tenim a tocar. I per això comencem a parlar de coses de Setmana Santa, i amb nosaltres està la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Setmana Santa la tenim aquí.
Efectivament, el diumenge, el proper diumenge 26 de març, es farà el pregó de la Setmana Santa lleidatana a la nau central de la Seu Vella de Lleida. I en parlarem ara amb el senyor José Manuel Gómez, el director del secretariat de la Confraria de Congregacions, Confraries i Germandats de la nostra ciutat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia i gràcies per estar amb nosaltres avui al programa. Un any més a la Seu Vella, el pregó. Per què?
Per segon any. Vam estrenar l'any passat i va tindre molt bona acollida per part dels lleidatans i repetim.
Qui serà aquest any el pregoner?
El pregoner d'aquest any és el catedràtic Joan Vinyes, molt conegut a la ciutat i que crec que ens farà un pregó magnífic, com va ser també el pregó de l'any passat d'en Jordi Curcó.
Però, a més del pregó, del pregoner, hi haurà més activitats, més participació.
Exacte. Sí, perquè per tal de donar el tret de sortida, diguem-ne, al pregó, repetirem l'experiència dels tambors dels mercedaris de l'any passat, que van fer com una crida al recolliment del pregó, i van fer el toc de tambor per donar el tret de sortida al pregó. Després hi haurà el pregó del nostre estimat Joan Vinyes, i per suposat a l'acabar el pregó tindrem la representació de la Moixiganga a càrrec de les Guardes del Sicoris.
Que és tota una meravella. A la nostra diòcesi, quantes confraries, congregacions i germandats hi ha que tinguin un pas propi?
Que tinguin pas propi?
Sí.
Pues et podria dir que són 4 o 5 confraries, més o menys, perquè la resta són de les congregacions, tant de la Sant com dels Dolors, que tenen la majoria dels passos, i després les confraries acompanyen amb algun de les imatges que són de les congregacions.
O sigui, les congregacions després proporcionen els passos a les parròquies que no tenen pas, només tenen imatge.
Exacte.
És així, no? Doncs, quina és la finalitat d'aquest moviment cristià?
Bueno, és la representació al carrer del catecisme, no? Per dir-ho així, no? I és una expressió popular a Espanya i Catalunya, i es representa pues, a través de les processons, és la mort, la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, i es representa pues, amb tots els passatges de la Bíblia, pues, amb imatges d'escultors lleidatans o foranis, que representen pues, els dolors de Maria, en el cas del diumenge de Rams, la passió i mort, com és el silenci, i pues, la processó del Sant Enterrament, que és tot, també tota una litúrgia de tot el procés que va patir Jesús des del Sant Sopar fins a la seva mort. I aquí tenim la mancança, com sempre diem cada any, de fer una processó de resurrecció, no? que és lo bonic de la Setmana Santa, que el diumenge és el diumenge de Pasqua i és la resurrecció del nostre Senyor.
Se fa a la parròquia de la Granadella.
Exacte,
a les Garrigues,
sí, me refereixo a Lleida Ciutat.
El trobament. Bé, doncs durant l'any, el que era la parròquia de Sant Andreu, al carrer de Cavallers, guardé ara els trons i imatges d'algunes confraries. Ara, exacte, en aquestes dates, es podrà visitar?
Sí, es podrà fer... Bueno, s'ha establert com l'any passat una, una ruta guiada, que és els tres llocs on hi haurà les... Bueno, quatre llocs on estan les imatges de les processons, que són a l'Església de la Sang, a la Catedral, que també hi ha el pas del Calvari, després hi haurà l'exposició al peu del Romeu, i per finalitzar, pues, a Sant Andreu, que també hi ha els passos allà exposats. Durant aquesta setmana ja s'han començat a engalanar amb les flors i preparar per tal de la il·luminació, els faldons, per tal de tindre-ho en perfecte estat per sortir a la processó.
També hi ha previstes activitats tant a la confraria de la Sang com a la dels Dolors aquests dies, oi? Per preparació.
Exacte, aquesta setmana hem celebrat el quinari de la Sang i avui divendres comencem el centenari dels Dolors.
I també es farà el trasllat, no?, del Crist de l'Agonia des de Sant Andreu fins a Sant Martí.
Estarem en plena ja Setmana Santa, i el dimecres Sant, després de la missa que fan allà a Sant Andreu, faran el trasllat del Crist des de la església de Sant Andreu fins a l'església romànica de Sant Martí, per clar, doncs, la sortida del dijous a la nit de la processó del silenci.
I l'Eucaristia es farà també a la parròquia de Sant Andreu, bueno, a l'església de Sant Andreu.
Sí, exacte.
Bé, per les desfilades processionals d'aquest any s'han previst alguns canvis o millores, alguna incorporació?
En principi, no, la novetat significativa del divendres Sant serà l'estrena del mantell restaurat del 1929, que de la Verge de la Soledat, que aquesta sí que és una significada, diguem-ne, estrena, perquè clar, s'ha recuperat pues amb tot el seu esplendor els rodats del 1929 del mantell de la Verge.
Bé, serà tot veritablement serà una cosa no més que bonica, no, serà emocionant, pels lleidatans que l'han vist durant molts anys i ara el veurem amb tot el seu esplendor. Bé, doncs agraïm al secretari de les confraries, congregacions i germandats de Lleida, el senyor Josep Manuel Gómez, que avui ens ha acompanyat. Moltes gràcies, Josep Manuel. Que hagi, doncs, que tot vagi molt bé.
Exacte, vos, com se diu habitualment, bona Setmana Santa.
Exactament, bona Setmana Santa i feliç Pasqua.
Exacte.
Gràcies, Mari Carmen. Doncs res, això ja ho tenim en marxa,
Oh, i està aquí mateix, mira, el diumenge, ja, passat demà, avui som a divendres, dissabte, diumenge, ja es fa el pregó.
Clar que sí.
Llega que ja engeguem la Setmana Santa.
Molt bé, Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment per tothom.
I ara en uns minuts està amb nosaltres el Xavi Palau del Partit Popular.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja t'ho havia avançat, però ens acompanya avui el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals, les del maig, les del 28 de maig, Xavi Palau. Què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia als oients de Cope Lleida. Amb aquest divendres de Quaresma.
Amb aquest divendres de Quaresma, sí senyor, que no se'n parla gaire,
És una llàstima, i això a mi personalment com a candidat popular a la paeria m'enerva, allò que diuen en castellà. Per què? Perquè ara, per exemple, hem vist com aquesta setmana, en l'inici del Ramadan, se fa publicitat a tot arreu, i en canvi nosaltres els cristians moltes vegades doncs ens submergim en la nostra pròpia vida i no som conscients d'on estem. Tothom sap que celebrem el Ramadan, però ningú sap que estem en Quaresma. Per tant, això es demostra que moltes vegades ens deixem xafar els nostres principis, les nostres tradicions cristianes, i en aquest sentit és una llàstima. Però clar, Ricard, què podem esperar d'un alcalde que primera pandèmia va permetre la instal·lació d'altaveus a la Seu Vella de Lleida per fer el crit del Ramadan, i a la regidora Sandra Castro, que repeteix com a regidora d'Esquerra, manifestava que se li posava la pell de gallina quan, 15 dies abans, no se'ns havia permès als catòlics celebrar les processons de Setmana Santa amb bon criteri i seguint les recomanacions sanitàries. Per tant, a vegades hi ha alguns que es volen convertir Lleida en lleidastant, més que no passa en una ciutat amb uns principis i uns valors propis cristians, d'integració, de convivència, però que és evident que sí, que ara que estem en Quaresma, avui jo, per exemple, com molta gent, no cal que ho anem dient a Vox Populi, però sí que és cert que, bueno, celebrem la Quaresma, mantenim les tradicions i costums, celebrarem Setmana Santa, i crec que és important que a Lleida, jo ho vaig dir el 2019, quan vaig presentar a l'alcaldia el titular del Segre, quan deia, sóc l'únic candidat que manifesto obertament que sóc de principis humanistes i cristians, i de fet vaig advocat en el seu dia de nulitats eclesiàstiques, com bé sabeu, i doctor en dret. Per tant, en aquest sentit, jo no me n'amago de les arrels cristianes i crec que és bo que com a societat mantinguem la nostra cultura. Al cap i a la fi, inclús els més contraris celebren Nadal, faran festa per Setmana Santa quan convingui.
Sí, però saps què passa? Que quan parlem de Setmana Santa hi ha molta gent que ho associa només a 4 dies de vacances.
Sí, sí, però resulta
que... I no van més enllà, que ho sabem tots, però no van més enllà de, bueno, i per què? Perquè què hi ha aquests dies, no?
La gent no sap que la Quaresma comença en funció de la lluna, molta gent no s'explica això, se deixa d'estudiar moltes vegades l'assignatura de religió per dir-li d'una altra manera als col·legis, insisteixo, nosaltres som una ciutat d'acollida, evidentment que sí, però, clar, al final ens tenim que adaptar més als costums dels de fora, amb els menús escolars, amb permetre l'adaptació d'instal·lacions municipals per poder resar, perquè al final som un país en llibertat ideològica i religiosa, i moltes vegades ens deixem enxafar els nostres propis principis. Jo tinc molt clar que com a candidat i popular a la paeria sempre manifestaré que nosaltres hem de ser ferms en la convicció, en la defensa dels nostres principis, i a Lleida, doncs, evidentment, jo sempre ho dic, qui no ho comparteixi, que no ho comparteixi, però jo no en tinc amagat el que sóc.
Venen, sense deixar de banda la Setmana Santa, avui és l'inici de Quaresma, però venen actes importants. Espero que la participació ciutadana ja es inclús, vagi recuperant.
Inclús aquells del govern que han intentat, i ho han aconseguit en part, deixar de celebrar actes catòlics a l'Ajuntament, de misses, parlant clar, que únicament mantenen la de Santa Cecília i la de la Festa Major de Lleida, dos a l'any, inclús en perdura de la Verge Acadèmia. Per tant, en aquest sentit, dues celebracions cristianes eucarístiques durant tot un any, és molt poc, penso jo, en aquesta ciutat, inclús aquests, crec que sortiran en processó de Setmana Santa amb el bastó d'alcalde. Per tant, és evident que al final molta gent vol anar en contra de, però després és evident que... Per cert, avui jo, per exemple, aquesta nit me reuniré amb les cases regionals de Lleida. És on recordareu a l'inici del mandat com aquest govern va prohibir tot el tema dels hereus i les pubilles. I al final, per molt que ho prohibís, moltes entitats veïnals o cases regionals han mantingut aquesta tradició perquè moltes vegades la voluntat popular està per sobre de la imposició política. I en aquest sentit, doncs, nosaltres avui ens reunirem també les cases regionals de Lleida perquè considerem que és important mantenir la cordialitat i amb totes aquelles regions espanyoles que tenen presència aquí a Lleida, i en aquest sentit, doncs, mantenir les tradicions, que és això. Jo tinc la sort, Ricard, que en dic Palau, però soc lleidatà, però aquell que es diu García també és lleidatà igual que jo.
Sí, sí.
La diferència és que potser uns van venir abans que altres aquí per coses de la vida, no? d'arrels, però evidentment per mi està en lleidatà aquell que es diu Palau com jo, com aquell que es diu García, Fernández o qualsevol altre nom, no? Per tant, en aquest sentit...
O Álvarez
o Rodríguez.
Però vull dir, jo sóc nascut a Lleida i, vaja, vull dir, no me n'amago. Ara, els meus avantpassats no van néixer a Catalunya, per part del pare no. Però vaja,
per nostre tots,
saps què passa? Que al final és que, no sé, no cal filar tan prim, no? Com aquella pel·lícula de Los Ocho Apellidos Vascos, és a dir...
Ocho Apellidos Catalans,
també. I Los Ocho Apellidos Catalanes, escolta...
Però no hi era una comèdia. Però és evident que al final les persones tenen que conviure, tots tenim, al final hi ha una ciutat d'acollida, com sempre dic, per tothom, i per això crec que és important aquesta Setmana Santa reconèixer la labor de les cases regionals a Lleida, d'Extremadura, Castella i León, Andalusia, Aragó, Galícia... I me'n deixo una, Castilla i León, en representació, Galícia, Extremadura, Andalusia...
I Aragó.
Aragó.
I te'n deixes una? Bueno, ara farem memòria. Mentre fem memòria...
Cantàbria.
I Cantàbria.
Ja està, sis.
Mentre... parlant també de temes econòmics, i econòmics i empresarials... Perquè, a més, és una cosa que va junta. Xavi, tu no pares i acabes de presentar el fòrum Rovira Roure.
Aquesta és una iniciativa, Ricard, que ja teníem preparada d'abans de la pandèmia.
D'abans de la pandèmia?
Sí, teníem preparada... pensa que les eleccions del 2019 són al maig, al novembre del 2019 presento el projecte de Lleida Implicada, que ha agafat molta força, inclús per sobre a vegades, inclús per davant de la marca.
Clar, novembre de 2019, a partir d'allí ja
i
està.
I acte seguit ja havia preparat un fòrum empresarial de societat civil lleidatana i empresarial, que ara explicaré el que es diu Fòrum Rovira Roure, i el teníem que presentar just quan va donar lloc l'inici de la pandèmia. Per tant, això ho hem retrasat fins ara.
Ho defineixes com un espai de diàleg entre persones de la societat civil lleidatana a títol individual, empresaris, o sigui, empresarial, o empresaris i d'autònoms.
Sí, són tota una sèrie de persones de Lleida, societat civil lleidatana, empresaris, autònoms, emprenedors, gent de l'àmbit de l'esport, que moltes vegades no es volen identificar políticament, ni en sigles ni en partits, però sí que és cert que es volen identificar amb un determinat projecte de lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic. Aquestes persones considerem que a Lleida és important un canvi sensat, un canvi prudent de ser lleidatà, de centre-dreta i liberal, reformista, un projecte que consideren que en aquest cas és important recolzar-me a mi com a candidat a l'alcaldia, un projecte 100% lleidatà per defensar la nostra pròpia identitat, un projecte que moltes vegades algunes entitats miren més amb retrovisor Barcelona i Madrid que els propis interessos de Lleida, i que moltes vegades, per intentar no molestar les empresaris, autònoms, gent de la societat civil, insisteixo, no acaben de manifestar en públic allò que diuen en privat. I per tant, com que a Lleida tots els col·lectius d'aquest tipus, amb tot el respecte que mereixen, tenen per costum estar impregnats per polítiques d'esquerres, sí, o per polítiques nacionalistes o independentistes, nosaltres hem creat un fòrum, no ens n'amaguem, de centre-dreta i liberal, però això sí, 100% lleidatà, i són persones, aquest perfil de centre-dreta de Lleida, que volen donar suport al Xavi Palau com a candidat a l'alcaldia, però que no volen ser identificats sota un determinat paraigües polític ni una determinada marca, tot i que evidentment tenim clar que tenim que constituir aquest lobby. Jo ja el 2020 i 2021 ja vaig parlar de la necessitat que hi havia a Lleida de crear un lobby, un lobby lleidatà. Ahir vaig estar amb l'AETI, l'Associació d'Empresaris Tecnològics del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, que agrupa més de 30 empreses i més de 1.000 treballadors, que és un gran desconegut, i en aquest sentit crec que és molt important que a Lleida, insistim, tenim que defensar la marca Lleida, la nostra pròpia idiosincràsia, aprofitar-nos de les nostres pròpies peculiaritats com a estratègica ubicació, i tenim que fer un front comú per defensar allò que ens pertoca davant la resta d'administracions, Barcelona i Madrid.
Així definiries un lobby? Vull dir, perquè la gent quan escolta la paraula lobby...
Un grup d'influència que representi a les persones, els interessos de les persones, els drets dels mateixos.
I sí, aquest lobby... És a dir, si no parlen bé de nosaltres des de fora, almenys fem-ho nosaltres.
Clar,
i
fomentem la nostra marca, la marca Lleida. I això a Lleida ha tingut, mira, posaré dos exemples de quan vaig veure que era més necessari que mai. Fixa't que això, ja t'he dit que la idea neix d'abans de la Covid, de la crisi sanitària, però amb Covid ho vaig veure més imprescindible que mai, quan... la Generalitat de Catalunya va decidir tancar 8 municipis de la comarca del Segrià perquè teníem, segons Sanitat, un índex de contagis per sobre de la mitjana. Això s'ha demostrat amb el pas del temps que era del tot... en aquell moment potser no hi havia prou informació, però s'ha demostrat que era una decisió del tot equivocada i se'ns va maltractar a Lleida, i se'ns va deixar apartats, i se'ns va deixar marginats, i després no s'han complert les ajudes econòmiques que ens van prometre, i Lleida va ser l'única capital...
S'oblida tothom de tot allò.
I Lleida és l'única capital de província que va rebre un segon confinament a les 24-36 hores d'obrir-nos tots. I, per tant, psicològicament això va afectar molt a les persones, però sobretot a la gent gran i a la soledat. I davant d'això, quan van tenir un alcalde que es va agenollar, per cert, un alcalde, com has dit abans, que ha estat assegut en aquesta mateixa cadira...
Es va seure aquí després de quasi 3 anys.
Ara deixarem d'alcalde. Llavors, en tot cas, ell se va agenollar davant la seva administració més pròxima, que és la Generalitat, perquè era del seu mateix color polític, i, per tant, en Covid vaig veure que era imprescindible que aquella idea que ja arrastraven davant de la Covid s'havia de defensar perquè hi havia persones de centre-dreta que no es veuen identificats amb els grups d'influència que hi ha actualment a Lleida. I tot això, abans ho parlàvem, amb el tema de la religió, del cristianisme, no parlem de religió, perquè cadascú és lliure, però dels principis humanistes i cristians, que això són transversals a l'Europa occidental. També cal fer lobby per defensar això. O és que al final ens deixarem passar com un tsunami per sobre de les tradicions i costums d'altres orígens per sobre dels nostres? Doncs això també és defensar les nostres tradicions. Fòrum Rovira Roure, per què? Joan Rovira Roure va ser alcalde de Lleida republicà, això m'encantaria debatre-ho amb Pollo, que va ser afusellat després d'un judici sumaríssim per un tribunal popular, després de deixar de permetre el 5 de gener de 1936 celebrar a Lleida la cabalgata dels Reis, quan estava prohibit per una norma de Lluís Companys, llavors president també republicà de la Generalitat de Catalunya. Ell va decidir, Joan Rovira Roure, permetre la cabalgata dels Reis, per molt que tingués principis republicans, perquè considerava que formava part de les nostres tradicions. acte seguit se va celebrar, insisteixo,
la cabalgada de Reis Mags.
De Reis Mags, exacte.
O sigui, és un acte infantil, per entendre, familiar.
En la dit Sau, el 1936, sí, com sí. Ho veien, no? Però era un acte religiós. Uh-huh. Per tant, a vegades molts no volen ser la religió, però religiós. Per tant, dic aquesta doble vara de mesurar. I en aquest sentit, jo crec que és un lleidat il·lustre que l'esquerra socialista, sobiranista, independentista ha volgut amagar per ser republicà, però que per això de jo mateix he volgut posar en valor la marca Rovira Roure com aquest fòrum de pensament, i que jo sé que ha, amb 24-36 hores que fa que ho hem presentat, jo sé que està molestant a molta gent i està aixecant moltes ampolles perquè diferents col·lectius m'ho han preguntat. Alguns per què tinc que fer per sumar-m'hi i d'altres per què, què feu, d'on veniu, com la cançó, no? Què voleu, què preteneu? Perquè, clar, el fet
i
de
per ficar... què ara?
I per què ara, eh? No, per ara, pues ja t'ho he dit, perquè ja venim d'aquesta idea d'abans, sempre defensar el territori, i això continuarà a llarg termini, aquest projecte.
Ciao. Xavi Palau, escolta, parlant de Lleida, de la marca Lleida, de la imatge de Lleida. Dos notícies d'actualitat per acabar. Han fet anàlisis a les aigües de rebuig de les principals ciutats europees, entre les quals han mirat també les aigües de clavegueram de Lleida. Això vol dir que el nivell de ciutats que han estat mirant per Europa és extensíssim. I entre d'altres coses buscaven restes d'estupefaents, de drogues, per entendre'ns. I entre d'altres, a l'apartat de cocaïna, Lleida és la segona ciutat de tot Europa,
de tot Espanya.
Ah, de tot Espanya, on més restes de droga han trobat.
I Tarragona la primera d'Espanya i la segona d'Europa.
Perdona, la vuitena de tot Europa és Lleida. Exacte. Això, la segona de tot Espanya i la vuitena de tot Europa. Bueno, és igual, la vuitena de tot Europa, em sembla... O sigui, si fóssim els vuitens de tot Europa...
Amb tecnologia, amb indústria, amb esforç, cultura, amb universitat...
Jo què sé, benestar a la ciutat, no el vuitè. Ja aniria bé amb ser el vintè. Però bueno, el vuitè. Tot això suposo que ho podem lligar amb la delinqüència, amb l'augment de delinqüència, etc. Són més xifres que van apuntalant que no anem bé.
Doncs benvinguts a tots aquells que ara ho diuen, perquè n'hi ha que porten 4 anys manifestant-ho. Hi ha una cosa, Ricard, que és molt important. Cal tenir en compte que quan les coses van malament i tu vols donar un tomb a un tornillo, és bo i ara és el moment de donar-li un puntet cap a la dreta. Perquè si a aquest tornillo li donem un tomet cap a l'esquerra, se dona, que és el que ha passat a Lleida i s'ha perdut el control. Tenim en aquest moment a Lleida una situació d'inseguretat, d'incivisme, de manca d'oportunitats pels joves i de soledat de la gent gran. Una ciutat en la que els barris, a dia d'avui, hi ha guetos dins dels propis barris per grups de persones que alteren l'ordre públic i, per tant, la convivència i el civisme i provoquen inseguretat, a més de brutícia. I, evidentment, tot això acaba comportant que estem superant els rànquings en lo negatiu i no en lo positiu. Quan a Lleida són la segona ciutat d'Espanya que les aigües residuals tenen més valor de droga i la vuitena d'Europa, vol dir que a Lleida es produeix una sèrie d'elements que caldria valorar i tenir en compte. Uh-huh. Però, clar, segurament que a ningú li sorprèn tenint en compte l'estat de deixadesa, abandonament i inseguretat que tenim a la ciutat, mentre aquest govern d'esquerres i progressista miren cap a un altre costat. Perquè no creuen en la seguretat, perquè no creuen en els uniformes, perquè no creuen en el principi democràtic d'autoritat, perquè no creuen en apel·lar al sentit comú i al seny, però que ningú oblidi que aquest govern que avui tenim actualment a la paeria és conseqüència de 40 anys de polítiques d'esquerres i socialistes. Per aquest motiu, Ricard, això vull deixar-ho molt clar als oients, nosaltres exigim i demanem i aplicarem dues mesures dràstiques un cop entrem al govern de la paeria. Primer, la coordinació policial entre tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida, importantíssim. I segon lloc, i això no me n'amago de dir-ho i rebo moltes crítiques, negar qualsevol ajuda municipal als delinqüents, incívics i ocupes reincidents. No pot ser que la majoria dels ciutadans que tinguin una nòmina tinguin que pagar les sancions i la majoria de persones delinqüents reincidents no paguin les condemnes les quals els s'hi aplica perquè saben que el sistema els protegeix perquè no tenen on anar a caure desmaiats, així de clar ho dic. Sí, sí. I això acaba comportant que la societat té la sensació d'una certa permissivitat i impunitat. Que una persona no té recursos per pagar, cap problema. Se li aplica via conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat, te'l baixa en benefici de la comunitat, que és el que s'ha de fer a Lleida. I segurament que a molts se'ls passaria les ganes de fer el que fan, que és que s'apropien de l'espai públic.
Incívics, i potser algun delinqüent, és el que vam veure en un vídeo difós d'una baralla multitudinària a Rovira Roure.
Aquell dia, que era un dilluns, jo recordo...
Que es veu que ja havien quedat per internet per pegar-se, cosa que no entendré mai, eh?
Aquell dilluns, que jo estava precisament en un mitjà de comunicació, jo quan estava al meu despatx a la plaça de Sant Joan, aquell dia a les 7:30-8 de la tarda, a les escales, que hi s'acumulen molts grups de persones joves, molts d'ells no són d'aquí, s'ha de dir les coses per su nom, aquell dia hi havia més de l'habitual a les escales de la plaça de Sant Joan, i a mi em va sorprendre, perquè jo parco allí, per tant, al sortir, dic, hi ha molta gent avui, hi havia inclús algun policia, algun mosso d'esquadra, però, bueno, a Lleida ja ens estem acostumats, malauradament, a això. Acte seguit per la nit, que jo també vaig arribar molt a la casa perquè insistir estava en un mitjà de comunicació, i ja vaig veure el vídeo perquè ja me'l van fer arribar inclús abans de que sortigués publicat. I per tant, el que faltava contrastar que fos en aquella hora, aquell dia, al carrer Rovira Roure davant de Santa Maria. Doncs pel que sembla, els mateixos que havia a la plaça de Sant Joan se van desplaçar allí perquè havien quedat.
És avorriment, això.
Home, jo no sé si
falta de feina, no sé.
Això és precisament una manera de no promocionar Lleida com la tenim que promocionar.
No, totalment.
I això, encara a dia d'avui, l'alcalde no s'ha pronunciat respecte a això. I mentre l'alcalde no es pronuncia respecte a això, el senyor Postius mira cap a un altre costat i les polítiques d'esquerres i progressistes continuen amb una Lleida decadent. Per tant, en aquest sentit, crec que tenim que posar fi amb tolerància zero a totes aquestes conductes, Ricard.
Doncs estem parlant amb el Xavi Palau, ja ho veus, d'actualitat, perquè això està, això, hi ha coses que hem parlat avui que han passat fa 24-48 hores, d'altres 3 dies, i és l'actualitat. Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
I nosaltres estem a punt d'escoltar l'Espai Groc, però abans...
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
I ara sí, ja que comencem l'Espai Groc, que és l'espai de divendres, jo segurament crec que és el més esperat, primer perquè és divendres i segon perquè ja ens porta directament cap a les dues i dius, mira, això ja està, eh? Ja estem al cap de setmana, com el qui diu. A més, recordeu que aquest cap de setmana ens canvien l'hora. No recordo mai si ens en donen o ens la treuen, l'hora, però vull dir que el dissabte a les 2 o les 3 de la matinada, a les 2 tornarà a ser les 3 o a les 3 tornen a ser les 2. Jo no ho sé mai, això. Maribel Tos, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Ho saps, això? Sumen, resten?
Sí.
I què fan?
O sigui, demà a les 2 de la matinada seran les 3.
Ah, les 3. O sigui que ens en prenen una.
Ens en prenen una hora de son.
Que és la directora del CaixaForum, la Maribel. Roser Gor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Roser, que ens arriba des de l'Auditori Municipal Enric Granados. I Antònia Capdevila, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Amb l'Antònia, que és la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que ho està passant igual que jo, amb el tema de les obres. Les nostres no són tan obra de cosa material, però sí de tema tècnica, i també tenen els seus intríngulis. Però qui està allò amb la sang bullint ja aquesta setmana, encara que no li toque aquest cap de setmana, però que ja ho té a sobre, és la Maribel Tost, perquè el CaixaForum la setmana vinent ja inaugura l'exposició que ens acompanyarà fins a ben entrat l'estiu.
Sí, fins al dia 23 de juliol. Uh-huh. Estem en ple muntatge de l'exposició Faraó Rei d'Egipte. És una exposició que és una col·laboració amb el British Museum i que en aquesta exposició, doncs, bàsicament explorem doncs, la vida del faraó, no? Explorem doncs, els seus ideals, la seva ideologia, el seu simbolisme a través de 137 objectes tots ells provenents del Departament d'Art Antic del British Museum, una de les col·leccions més reputades a nivell d'art egipci del món, i que tindran doncs l'oportunitat aquest dimecres 29 de març a les 7 de la tarda. Inaugurarem doncs l'exposició i a partir d'aquest moment doncs obrirem doncs les portes, i per tant doncs a partir del dia 30 de març, el dijous, l'exposició doncs ja estarà doncs en marxa fins al 23 de juliol. Val a dir que és una oportunitat única de veure doncs, de gaudir doncs d'aquests objectes i descobrir la vida de l'antic Egipte que ens ha arribat a través doncs d'aquests objectes, que és com aquell que diu l'herència doncs més immediata d'aquesta civilització egípcia.
Deies que els objectes venen del British Museum.
Sí, així és, així és, i el visitant tindrà l'oportunitat de gaudir doncs de peces d'orfebreria, de relleu, d'estàtues. Val a dir que presentem una selecció d'obres molt, molt singulars i molt representatives d'aquest període de la història de la humanitat.
Doncs en parlarem a partir de la setmana vinent, perquè això doncs està a punt de començar. Després ja saps que hi ha molt temps per anar a veure l'exposició i gaudir de totes les activitats paral·leles que giraran entorn del faraó, el rei d'Egipte, però vaja, que ja veuràs com anirà agradant. Però el que us dic sempre, està molt lluny, el 23 de juliol, no ens esperem el darrer dia, que després correm-hi tots, eh? Després correm-hi tots. Déu-n'hi-do quin curs, eh? Pixar,
sí, sí, sí.
El faraó...
La veritat és que estem molt contents perquè han pogut... aportar doncs a la Societat Lleidatana, si em permeteu, doncs una gran temporada amb dues grans exposicions. Pixar en aquesta primera part de l'any, perquè nosaltres funcionem a través de cursos escolars, i després aquesta segona part amb aquesta exposició, que serà doncs una gran exposició en la qual doncs preveiem que tenir doncs molt públic, no? La cultura egípcia, val a dir que fascina, ens fascina doncs a tots d'una manera o altra, i per tant jo m'atreviria a dir que és un valor assegurat.
Una de les preguntes que li faré dimecres vinent a la comissària, que com sempre la Maribel fa les gestions perquè la puguem tenir aquí en directe el dimecres, feu la roda de premsa al migdia, nosaltres parlarem amb ella just després. És una de les coses que li preguntaré, escolta, per què fascina tant el món egipci, les activitats del món egipci, tenen aquesta cosa. Però vaja, que tindrem molt temps per parlar-ne, de tot això. Abans, aquest cap de setmana, encara ens queda activitats al Caixa Fòrum, per exemple, la de la banyera i la rumba.
Això mateix, molt bé. Un tàndem excepcional. Tenim doncs un concert familiar, concretament demà a les 6 de la tarda, que porta per títol La Rumbanyera. És un concert que ja n'hem parlat en diverses ocasions en aquest programa, però jo sí que m'agradaria doncs de fer, com aquell que diu, una última recomanació, perquè és un espectacle divertidíssim, molt didàctic, que a través doncs d'una banyera literalment anirem fent un recorregut doncs per la rumba, no? Anirem doncs amb aquells orígens africans, ens detindrem en la Cuba doncs del segle XIX, passarem doncs a la ciutat de Nova York i farem una gran parada en la Barcelona dels anys 50, no? En el barri de Gràcia, en el carrer doncs de la Cera, on la rumba doncs va tenir una importància doncs cabdal en l'ideari doncs de moltes persones, no? Vol dir que és un espectacle familiar que té una durada aproximada de 60 minuts. Està recomanat doncs per nens i nenes a partir de 5 anys, però jo m'atreviria a dir que és un espectacle recomanat per tots els públics, perquè tindran l'oportunitat d'escoltar aquelles obres més significatives doncs de la rumba a través de tres joves que irrompeixen a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida amb una banyera i que fan aquest viatge per tot el món per tal de portar-nos doncs aquest estil musical tan trepidant i tan divertit. L'altre dia doncs vam tenir doncs aquest espectacle a Caixa Fòrum Lleida i val a dir que la majoria de públic es va aixecar de la cadira.
Clar, ja t'ho deia.
I bueno, allò va ser, doncs, l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida es va convertir en a banda, doncs, d'una sala de concerts, en una sala de ball, perquè els nens i nenes, grans i petits, van començar, doncs, a ballar a ritme d'aquests temes, doncs, tan coneguts per tots nosaltres.
És el tema de la rumba, igual, encara que no ho dominis, no les coneguis, és un ritme d'aquest que sí, que
molt animat, que fa festa, sí, eh? Sí, sí, que fa festa.
Molt bé. Escolta, i per acabar, el Caixa Fòrum, explica'm això de la conferència Oci a la Carta.
Sí, sí, sí. És una conferència que tindrà lloc el dijous vinent, el dia 30 de març, a les 7 de la tarda, i forma part, doncs, del cicle Societat Connectada, Individus Aïllats. És un cicle que vam iniciar ahir dijous, dia 23, que vam dur a terme, doncs, la conferència Amor o Maig, i en aquest cicle de conferències, l'objectiu d'aquest cicle de conferències és convidar a diversos experts que reflexionin sobre les tecnologies, sobre com les tecnologies disruptives defineixen les noves pràctiques comunicatives, no? Tant els nous models d'interacció afectiva, com ho vam fer ahir en la conferència Amor o Maig, o bé els nous hàbits de consum cultural, que ho farem, que tindran lloc, o seran el centre d'atenció en la conferència, que tindrà lloc, doncs, el proper, com et deia, doncs, el proper dijous, no? Mm-hmm. En aquesta ocasió hem convidat a Àlex Oró. Àlex Oró és de Lleida, és periodista de TV3 i crític musical, a Patrícia Ventura, que és doctora en comunicació i intel·ligència artificial i ètica, i Mariona Visa, que és professora de comunicació i periodisme audiovisual a la UDL, no? Els convidats, doncs, analitzaran com l'aparició dels nous formats audiovisuals, la multitud de plataformes i el consum sota demanda han creat un nou model de negoci basat, doncs, en l'economia de l'atenció.
Molt bé. Doncs gràcies, Maribel.
A vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento.
I ara aterrem, vaja, ens aturem a l'auditori amb la Roser, perquè tenim concert de Sarsuela diumenge, que el vam avançar ja la setmana passada, però que ja també ja el tenim aquí, eh? Sarsuela a l'auditori.
Exacte, fem Sarsuela a l'auditori, com veus, toquem també nosaltres, sí, tots, sí, els pals, i en aquest cas la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, acompanyats de Maria Báez, solista de Castanyoles, ens presenten aquest concert de Sarsuela dirigits, com sempre, per Esteve Espinosa. Entre altres, podrem escoltar La Leyenda del Beso, La Venta de los Gatos, Doña Francisquita, La Verbena de la Paloma. És una manera d'acostar aquest gènere, reconegut com a gènere chico, d'acostar-lo perquè a la gent més gran li agrada, ja ha comprat les entrades, però també d'acostar a la gent jove tot aquest repertori que desconeixen i que també està bé que el coneguin, uh-huh, a través també d'una banda sinfònica que apropa a tot tipus de públics, perquè fa uns concerts, a part de molt divertits i amb un repertori molt, molt, molt especial, aquest tipus de música com és la sarsuela. Val a dir que ho tenim molt ple, val a dir que si volen venir a l'auditori que comprin les entrades avui, perquè diumenge, si venen a taquilla, ja trobaran seients a la part més alta, als laterals, que ho sentiran igual de bé, sí, però sí, si volen triar, que la comprin avui.
No, això està clar, eh? Aviam, ja ho sé que... mal si se't queda gent a fora, pateixes,
sí.
Mal si veus que allò no rutlla i que estàs a 24 hores i que no se n'han venut. És curiós, aquí estem el blanc o el negre.
Sí, sempre estem patint. Ricard, sempre és patiment.
La vida és un patiment.
Així.
És veritat, eh? Però feu cas a la Roser, que si ja teniu clar que hi heu d'anar, agafeu ara, auditoriumregranados.cat, allí tens tota la programació i també els enllaços per comprar les entrades. I un altre concert que ens quedava lluny, relativament lluny, però que jo ho porto fatal, això del març, la veritat és que se m'està fent més curt del que pensava, és aquest. Per cent de la sarsuela a l'auditori, els Pets.
Correcte,
que per
ja
cert,
veus.
Fa dues setmanes que en vam parlar, em va enviar un missatge de WhatsApp un oient i em va dir no, els Pets ja havien estat a l'auditori.
Sí.
Fa molts anys.
Sí, és el que t'anava a dir, fa molts anys, eh? Jo no hi era, ara no recordo, però fa molts anys. No, no, evidentment...
Jo no hi era, que vols dir, no havies nascut?
No, no estava treballant a l'auditori. Nascut, sí, te puc assegurar que sí, Ricard, segurament, eh? No, però els Pets han vingut moltes vegades a Lleida, ara feia anys que no venien, i ens venen a presentar aquest divendres 31 de març, l'últim dia del mes, ens venen a presentar el seu darrer treball, 1963, que com sempre són cançons, melodies enganxoses, cançons que el que volen fer també és, després de la pandèmia, han fet aquest disc, aquest treball, que vol retornar-nos, com sempre fan els Pets, l'alegria de viure. Llavors serà un concert per diverses generacions, un concert alegre, desenfadat, un concert que també tenim les entrades que ja ens queden poquetes, perquè clar, a part dels fans dels Pets que en Pic van saber que venien, ja les van comprar fa mesos, ara ja les darreres setmanes és un goteig constant de compra d'entrades. Per tant, us dic el mateix, a tots aquells que encara no tingueu entrada i vulgueu venir, ahir també ens trucàvem varia gent perquè, oh, és que jo veig que hi ha la fila 2, encara ho veuré molt a prop. Dic, sí, ho veuràs molt a prop, però clar, gairebé els tindràs a tocar i els escoltaràs perfectament. Dic això, però queden poques entrades també, per
però
tant...
Veus, malament si em cau molt lluny, malament si em cau molt a prop. Escolta, tots volem la fila 6 i el seient del mig, que em sembla que és la que queda... No sé, 6 o 8, no sé si és aquell, per aquella zona que dius... Vale, és aquí, exactament, doncs és la primera que es ven.
Sí, i a més hi ha molta gent que acostuma a venir molt, els abonats i tal, que ja volen una fila, un seient determinat, o jo la vull a dalt a l'amfiteatre perquè penso que el sento millor. Perfecte, a platea la fila 5 perquè centrada... Sí, hi ha moltes casuístiques.
Escolta, vosaltres feu com el Barça, vull dir, teniu socis... de seient i si no hi van el lliberen?
Sí, els abonats, sí, tenim molts abonats.
Anem a recordar-ho això, l'abonament de l'auditori és anual.
A veure, l'abonament, tu pots agafar abonaments de 5 i de 3, com deia, de tot lo que és la temporada, però a part a l'auditori, com ja tradicionalment, hi ha gent que ve cada any, que ve amb una sèrie molt regular de concerts, no vol dir que vinguin a tots, però venen, per exemple, amb un 80%, que ja tenen el seu seient i el seu lloc, i llavors ens diuen, doncs en aquest concert jo no vindré, el podeu alliberar. Sí.
Ah, caram. Ah.
Sí.
Molt bé. Doncs no, per això us ho deia, és com el Barça, de com el Barça, perquè sé que quan un és soci a vegades, però no pot anar a tots els partits, doncs perquè no quedi el seient buit, el pots alliberar i vendre'l.
Sí.
Molt bé, doncs les propostes que ens arriben des de l'auditori, com sempre amb la Roser Gor. Roser, gràcies.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Antònia.
Bon dia.
Ja és divendres.
Ja és divendres.
No t'ho dic perquè vosaltres descanseu el cap de setmana.
Jo aquest divendres, bueno, nosaltres treballem un de cada tres i avui jo encara em quedé fins a les 8 de la tarda i demà de 10 a 2.
Ah, demà de 10 a 2.
O sigui,
vale,
el meu cap de setmana encara no és.
Així he triat el pitjor cap de setmana per dir-ho.
És igual, no passa res. Però també he de dir que dilluns vaig tenir festa. O sigui, les coses tenen la cara A i la cara B.
Una cosa per l'altra. Antònia, escolta, que m'explicaves que, a part de les obres, aprofitareu per fer també millores... a la biblioteca, i una d'elles és el tema de la xarxa inalàmbrica, del wifi, com coneixem.
Sí, això ha sigut, bueno, no és una millora només de la biblioteca, sinó que és que la Generalitat ha canviat tota la xarxa wifi de tots els seus equipaments públics, hospitals, centres educatius, museus, biblioteques, arxius, tots teníem fins ara una xarxa pública, que era GenCat Convidats, i ara s'ha creat una xarxa nova, que la característica principal és que introdueix unes mesures de control. Fins ara la xarxa era oberta, sabeu la situació que estem visquent amb temes de ciberseguretat i bueno, ja fa temps que s'hi estava treballant i ara finalment s'ha posat en marxa. Llavors, tu vindràs a la biblioteca, tens accés lliure sense cap problema, però cada dia t'hauràs d'identificar simplement anotant el teu telèfon i el teu DNI, ficaràs el teu nom, telèfon i DNI, res, és un formulari molt senzill, t'arribarà un SMS al mòbil amb el PIN i tindràs 12 hores per endavant per utilitzar la wifi. Mm-hmm. El dia següent hauràs de tornar-ho a canviar. D'aquesta manera, d'alguna manera es pot garantir si hi ha alguna malesa, qui s'ha connectat.
Exacte. Saps què passa? Que tothom ens agrada que hi hagi serveis gratuïts, però després hi ha poques persones que en fan abús. Clar. I a partir d'aquí doncs acabem pagant tots. Però
vaja. I és una mesura que jo entenc que, clar, no és el mateix arribar i que se't connecti automàticament al mòbil que ara que hauràs d'entrar cada dia, però al final hem de pensar tots que és un tema de seguretat tant per tota la xarxa com per nosaltres mateixos. Sabem llavors que estem en una xarxa segura i que ens garanteix més condicions de seguretat. Fins a final de mes conviuran les dues xarxes, l'antiga, la que teníem ara oberta i la nova, però ja arribarà un punt que ja tancarem la vella. Bueno, nosaltres, ja t'ho dic, i a nivell s'està fent tot el desplegament, sí, a tota la Generalitat.
Molt bé, anem cap a la programació de la setmana vinent, dilluns. Parlem de contes.
Parlem de contes i jo, si et sembla, m'agradaria avançar, abans de parlar de dilluns de contes, que demà, dissabte, dia 25, aquí a Lleida hi ha el festival Lletra Petita. És un festival dedicat a la literatura infantil i juvenil, que estarà centrat a la plaça de davant de la catedral i ahir, davant de l'IMAC. Està organitzat per l'Ajuntament i la llibreria Genet Blau i és un festival dedicat a donar a conèixer, a fer promoció de tota la literatura infantil i juvenil que hi ha, que a més n'hi ha moltíssima i de molta qualitat, i llavors han organitzat, a part d'unes parades de llibres de diferents llibreries, hi haurà activitats, hi haurà una jornada professional, hi haurà un racó a dins del pati de l'IEI, que serà un racó de lectura. En aquest racó hi participem la biblioteca amb un lot de llibres, igual que la biblioteca de Pardinyes. I, bueno, convidar a tothom que demà, que a més sembla que farà molt bo, que aprofitem tots i donem suport a una fira com aquesta.
Molt bé, doncs ben dit. I ben recordat. Antònia, el petit racó de contes.
El petit racó de contes és un...
Ja, amb la inèrcia
de la petita per això, lleta, eh? El petit racó de contes està obert ja al formulari i si algú, també com deia la Roser, si vol apuntar, que no tardi perquè quasi bé no queden places. És una hora del conte que fem en col·laboració amb els estudiants d'educació infantil de l'IE Ronda, que ho fem una vegada al mes. I bé, la veritat és que a més tenen un gran nivell de realització. Els nens i nenes marxen sempre molt contents i, bueno, convidar la gent que vulgui participar i està dedicat sobretot als nens més menuts, a partir de 2-3 anys.
Molt bé. Per cert, ja en parlarem la setmana vinent, si vols, a fons, però t'ho dic perquè semblava lluny, però la setmana vinent no, l'altra Setmana Santa, els horaris de
nosaltres
la biblioteca...
Nosaltres fem horari habitual, però a partir del dijous sant a la tarda, o sigui, a les 15 hores tanquem i no tornem a obrir fins al dimarts,
eh?
Després de la Mona.
Tindrem les, de la Mona,
sí,
eh?
Tindrem les dues bústies de devolucions obertes, tenim la biblioteca digital, tenim tots els serveis digitals de la biblioteca en funcionament, però presencialment la biblioteca estarà tancada.
Vull dir, perquè si heu d'anar a buscar un llibre de préstec de cara a la Setmana Santa o sí, per llegir els dies de festa, doncs aneu-hi amb temps. Que a més hi ha alguna novetat també amb
sí,
el tema de préstec.
Bueno, s'ha acordat finalment entre totes les biblioteques, perquè era una cosa que us demanava molt. Fins ara tu tenies 30 documents en préstec durant 30 dies, i aquests 30 documents, 15 com a molt havien de ser llibres, 5 havien de ser CDs, 5 DVDs i 5 revistes.
Això com a màxim.
Com a màxim, val? Ara el que s'ha fet és que s'ha alliberat. Tu pots tenir 30 documents, però si tu ets un fan de la música i et vols emportar 30 CDs de sarsuela, perquè dius, me vull preparar per anar al concert de l'Auditori, o et vols agafar tot de llibres dels egipcis per anar a l'exposició del CaixaForum, doncs t'ho pots agafar. O sigui, no hi haurà límit, tu podràs combinar com tu vulguis.
Molt bé. Molt bé, doncs...
Era una petició que teníem.
Això quan comença, l'abril?
Ja ha començat, ara ho estem explicant. Creiem que tampoc tindrà molta incidència perquè realment fins ara la gent ja podia agafar els documents que volia i 30 documents són molts.
Home.
Però sí que és veritat que a vegades hi ha persones que els interessa molt, pues, no sé, una col·lecció d'una revista o això, temes de música o de cinema, i quedaven una mica limitats amb els 5. Amb llibres normalment no hi ha problema, però amb l'altre, amb 5 quedaven limitats i ara ja no hi haurà aquesta limitació.
Molt bé. Recordeu que podeu anar explorant, que el catàleg cada vegada és més ampli, de llibres que es poden agafar un préstec de manera electrònica.
Exacte, és la Biblio Digital, que és...
No, ho dic perquè de vegades, sí, jo ja saps que sempre recomano que la gent físicament vagi a la biblioteca, que és un edifici maco i l'experiència ho és, però alguna vegada no pots anar-hi, doncs que hi és aquesta opció.
Bueno, i és una opció absolutament complementària, perquè tu pots agafar llibres digitals, però dius les revistes, per exemple, en lloc d'agafar-me-la, me la vull agafar en digital, o al contrari, dius jo la revista la vull tenir, la vull fillejar sentada al sofà tranquil·lament, però en canvi un llibre que pesa i que són 600 pàgines, prefereixo llegir-lo en digital, que no...
Que se'm cansa el braç.
Que puc augmentar la lletra, bueno, aquest tipus de coses. Llavors, són dos sistemes absolutament complementaris.
Amb el carnet de la
biblioteca. Amb el carnet de la biblioteca en tens prou, un PIN que et donem sempre quan et fas el carnet de la biblioteca i que si no el tens el pots crear tu mateix, i ja està, i no té cap més d'allò, vull dir que val molt la pena, perquè a més és, cada dia té més opcions, aquesta la plataforma Biblio Digital, i tenim des de música, cinema, llibres, no cal dir-ho, i...
No, anava recordant perquè sé que va creixent el catàleg, i de vegades, potser al principi sí que deies, escolta, que quasi no trobo res del que volia, però no, que això es fa gran, que cada vegada anirà creixent
més. Jo t'he de dir que
sempre... I una cosa no trau l'altra.
Que sempre que he buscat alguna cosa, allò, algun llibre, que a la millor la biblioteca el tenim deixat o alguna cosa, el 80-90% de les vegades l'he trobat.
Que bé. Molt bé, doncs, aquestes són les novetats de la biblioteca, de l'auditori i del CaixaForum. Que déu-n'hi-do, eh? Per tant, allò de... És que no es fan coses a Lleida, sí que es fan coses, moltíssimes. I si no saps què se'n feien o no saps com està el dia, és molt fàcil, els divendres, a 2:15, aquí a l'Espai Groc. Antònia, Roser i Maribel, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I nosaltres que encara ja... Bueno, encara que ja estem a les dues, sóc el Ricard Álvarez. Acaba de gaudir el divendres, i gaudeix del cap de setmana. Dilluns i tornem a les 12:20, però ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.